El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença la tertúlia del gall del monestir. Avui és dimecres i tenim amb nosaltres representants dels partits polítics en presència al ple. Ja ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnil, Joan Puig Domènech, molt bon dia, de Convergència.
Bon dia.
També amb nosaltres Ignasi Bea, de la CUP, bon dia.
Bon dia.
Sergio Blázquez, de Ciutadans.
Bon dia als oients.
També amb nosaltres Mireia Ingla, d'Esquerra Republicana Més, bon dia.
Hola, bon dia.
Ramon Gutiérrez, d'Iniciativa, bon dia.
Molt bon dia.
Pere Soler, del PSC, bon dia.
Molt bon dia.
I també Álvaro Benejam, del Partit Popular.
Molt bon dia.
Que veig que porta un mòbil amb la bandera espanyola onejant.
Sí.
Ho acabo de veure ara, ho dic, no, és un detall.
A veure,
està tot onejant.
No, no, però és maca.
Molt, és preciosa.
Després, en tot cas, intentarem fer una foto perquè la gent ho vegi. Escolti, voldria parlar amb vostès de l'Observatori Sociològic, que es va presentar la setmana passada. Hi ha algunes dades que m'agradaria parlar amb vostès, i en tot cas les seves opinions serviran per complementar-les. D'una banda, la ciutadania valora amb un 7,3 l'estat general de Sant Cugat en aquest darrer observatori. És una nota gairebé idèntica a la del febrer, que va ser del 7,2. La ciutadania Sant Cugat valora amb un 7,1 la seguretat ciutadana al municipi, dues dècimes per sobre de l'onada del febrer, tot i que s'ha de tenir en compte que aquestes dades recollides són de principis del juliol, abans de la temporada d'estiu, quan va haver-hi un repunt d'aquest tipus de delicte, i la gestió de l'alcaldessa rep un 6,7, una dècima menys que el darrer observatori. En aquest observatori no s'ha preguntat per la tasca dels grups municipals de l'oposició. Els voldria demanar una valoració d'aquestes dades i tractar, doncs, aquestes xifres que han aparegut en aquesta darrera onada. Els demano brevetat perquè tenim diversos temes per tractar. Quan vulgui, senyor Puigdomènech.
Molt bé. Bé, constatem novament que, en principi, en general, la ciutadania de Sant Cugat està contenta de viure a Sant Cugat, però jo quasi que em fixaria també en les coses que també necessiten millorar. Aquest observatori, moltes vegades, i és molt important, ens indica quins són els punts en els quals podríem tindre un marge de millora. No és solament la cosa que ho foia de veiem si estem bé, si no estem bé i tal, sinó que hi ha determinats coses. Ens parlen, per exemple, dintre d'aquest observatori, ens parlen que hauríem de fer uns certs esforços en la mobilitat. Bé, parlem-ne. En fi, ens van marcant una mica. Estem contents dels resultats, però per altra banda ens indiquen quins són els llocs on hauríem de posar segurament més esforç.
Més opinions? La CUP Procés Constituent?
Sí, és que normalment els titulars dels observatoris sociològics són bastant similars d'una onada a l'altra, darrerament, i es mantenen els números força igual. Jo, res, quatre consideracions. La primera és que a vegades, i en aquest cas no ho ha fet el Joan Puigdomènech, però a vegades quan el fet que surti un notable, un 7,3 o un 8 o un 90% de gent que està satisfeta de viure a Sant Cugat, s'equipara directament amb el fet d'acatar, combregar amb les polítiques que es fan a Sant Cugat, no? Ho dic perquè és que jo vaig posar un dia l'exemple, a mi em van trucar un dia, em van preguntar si estava content de viure a Sant Cugat, i vaig dir que sí, perquè és cert, no? El que passa és que això no implica estar d'acord. Aleshores, a vegades, i reitero que avui no s'ha fet, però es confon el fet que un percentatge molt elevat de Sant Cugatencs, més de 9 de cada 10, estiguin contents de viure a la seva ciutat, perquè és on treballen, on viuen, on es relacionen, amb estar d'acord amb qualsevol les coses. En segon lloc, que, bueno, una cosa que és una evidència, però està bé comentar-la, que és que aquests observatoris que reflecteixen una satisfacció important de viure a la ciutat, no hi surt, evidentment, la gent que ha hagut de marxar de Sant Cugat els últims 20 anys, i bé, que aquesta gent, no sé, clar, a nivell estadístic és molt difícil reflectir-los, però algú hauria de fer un llibre algun dia de la gent que ha marxat de Sant Cugat, els nou marxats, que en tenim bastants, no sé si tants com nouvinguts, però més o menys, i que per tant no surten aquestes estadístiques. I finalment, una cosa que no és per qüestionar l'observatori, perquè les empreses que han fet l'observatori ho fan de manera professional, evidentment, però coses curioses, no? Per mi la més curiosa, mirant l'observatori aquest del juliol, és que un 2,9% tan sols es declara de dretes a Sant Cugat, amb l'autoubicació ideològica, no? Clar, bueno, penso que no cal comentar-ho, més enllà que la gent miri els resultats de les diferents convocatòries electorals i un 2,9 només de dretes, doncs queda una mica curiós, i posen entredit moltes vegades les coses, la percepció de les persones a l'hora de respondre les preguntes que se'ls fan.
Ciutadans, Sergio Blázquez.
Sí, la veritat és que l'Ignasi en aquesta intervenció ho ha clavat bastant, Ho ha clavat bastant. Jo crec que hi ha encara un cert estigma, o en aquests principis del segle XXI, dir que ets de dretes, jo no soc de dretes, però vaja, fins i tot de centre, o centradeta, doncs pot estar mal vist, i crec que hi ha una, a nivell polític ciutadà, doncs a vegades queda millor dir que és d'esquerra, i ahí, efectivament jo crec que el perfil ideològic dels habitants de Sant Cugat en aquest sentit doncs no quadra massa amb el que diuen el que diu l'enquesta, que segur que està ben feta, però potser és perquè quan algú se li pregunta si és de dretes, doncs hi ha una... costa una mica, entre cometes, sortir de l'armari a qui ho és. Respecte a la onada anterior, jo crec que no hi ha hagut cap tipus de terratrèmol polític, hagi variat les dades, i jo crec que la tendència serà força estable durant tot aquest mandat. Sí que és una mica sorprenent el tema de la seguretat, que hagi pujat dues dècimes, i bé, jo crec que aquí, sincerament, les enquestes de vegades doncs s'encerten i desencerten, i jo crec que aquí no hi estic gaire d'acord, perquè parlant amb molts veïns, doncs ja des de principi d'any donava la sensació de que si anava calant aquesta sensació d'inseguretat. Com a mínim és una dada que a mi m'ha sorprès. Hi ha dades que crec que eren previsibles, com per exemple la molt alta puntuació del servei que fa l'AUMET, i per exemple doncs la mala nota que treu el tràfic, que ja és habitual i que és un problema doncs que haurem de tractar en profunditat.
Esquerra Republicana més?
Sí. Bé, jo crec que tampoc no, el que no podem és confondre els resultats de l'observatori sociològic amb el que a nosaltres ens agradaria. No, jo crec que no es pot dir, jo no entenc com la gent no puntua més baix el tema de la seguretat, doncs perquè la gent puntua el que creu i el que percep en aquest moment, com els altres temes. Aquest, com que no ens agrada, ara resulta que aquí s'han equivocat amb l'observatori. Bé, la realitat és la que és, i és veritat que no hi havia el tema del repunt aquest dels furs d'aquest estiu, però segurament l'error potser és per part dels que sí que consideren que aquest és el problema principal que té aquesta ciutat, no? A mi m'agradaria que els observatoris, això ho hem dit en alguna altra ocasió, que els observatoris també continguessin la valoració i la tasca de l'oposició. A mi em sembla que és una de les coses que hem reclamat durant moltíssimes vegades, i crec que sempre s'hauria de fer en els observatoris, en ja dos l'any, no? Doncs dos l'any es fa així, de la mateixa manera que es pregunten coses que es repeteix la mateixa pregunta, doncs aquesta també es podria repetir. Respecte al fet de que no ens sorprèn que digui que la gent qualifiqui amb molta bona nota el fet de que li agradi viure a Sant Cugat, estic amb la línia de l'Ignasi, però és que a més hi afegiria. Pensem que Sant Cugat és una ciutat que va creixent moltíssim, ara ja, diguéssim, que ja hem arribat als 90.000, ja feia temps que devíem estar, però vull dir que ara ja oficialment ja som 90.000, penseu que hi ha molta gent que ve a viure a Sant Cugat, que paga molt car l'habitatge, perquè som una ciutat caríssima. Quan et truquen i et pregunten si estàs content, home, jo crec que el mínim que pots dir és dir que estàs content, perquè si no et deus tenir una sensació com de dir, ostres, estic fent el primo, no? Aquí vinc a una ciutat amb el que fa, que és veritat, que tots ens agrada i tots ho diem, és que a mi també m'encanta viure a Sant Cugat. Si no entres en detalls, que entrant en detalls hi ha moltes coses que també m'agraden, no? Però vull dir que el fet que sigui una ciutat amb constant moviment en aquest sentit, com diu l'Ignasi, alguns se'n van, però també molts venen, home, en els que venen, quan els pregunten si els agrada viure a Sant Cugat, home, doncs, i tant que els agrada viure a Sant Cugat, bàsicament per l'esforç que els suposa. I finalment, només parlar del tema de la mobilitat, que jo crec que també és veritat que és una cosa que es repeteix, un símptoma que es repeteix en cada observatori, el que no sé si entenc que la pregunta, la mobilitat potser hagués tingut més bona puntuació si haguessin preguntat després del semàfor dels quatre cantons, potser hagués augmentat, no?, la puntuació respecte a la mobilitat. Suposo que en el proper observatori ho podrem valorar.
Iniciativa, Ramon Gutiérrez.
Sí, jo, bueno, començo primer sobre l'element de com es fa l'enquesta i tal, no? Jo crec que l'Ignasi apuntava una cosa molt interessant, que és a qui es pregunta, no? Al final és una enquesta a l'ús, com es fan totes, d'enquesta telefònica, i jo crec que tal com ha avançat la societat és un element que quan ens posem a fer enquestes ens hem de plantejar, no? Si hem de fer enquestes telefòniques, si hi ha un altre mètode de fer enquestes, o si hem de buscar una altra manera de fer-les. Més que res perquè crec que al final els grups, no?, d'edat i els grups de barris, etc., els descompensem expressament precisament perquè no tenim prous encastats joves, perquè no tenim prous encastats de persones, com deia l'Ignasi, doncs, que han marxat de la ciutat, etc., no? O que només hi treballen i que no hi viuen, que no hi tenen residència. És a dir, que hi ha molts elements que potser se'ns escapen d'aquesta enquesta. Després, pels temes que pregunta, jo... en relació amb el que deia la Mireia de la mobilitat, no? A l'enquesta bàsicament se situen com a principals problemes l'aparcament i el trànsit. No es parla directament de mobilitat, això és la reflexió que fem nosaltres després, no? Diem, no, això ho incloem com a mobilitat. Jo crec que el que hem de poder fer com a ajuntament és reconduir això ha dit, no, el problema no és l'aparcament ni el trànsit, el problema és el cotxe, no? No tant com la, no tant el problema de la mobilitat, no? El problema és el cotxe, i el que cal és superar aquests ítems com a principals problemes de la nostra ciutat a través de polítiques de mobilitat. Llavors sí que podem parlar de mobilitat, no? Jo crec que per això aquí hi ha la nostra obsessió, diguéssim, últimament en aquests temes. I després, pel que fa a la valoració de la seguretat, crec que és interessant també creuar les dades amb els informes que tenim de seguretat, no? De delictes que succeeixen o d'actuacions policials, etc. Crec que es deia, no, aquesta valoració és abans de l'onada de l'estiu. Bueno, les dades ens demostren que realment hi havia hagut més conflicte tal abans de l'onada de l'estiu. És a dir, que realment al final la percepció és una cosa i les actuacions, o sigui, i realment la seguretat és una altra. I això jo crec que és una cosa que també ens ha de fer valorar, no? Perquè tots aquests discursos que ara s'estan fent des d'alguns partits polítics d'ostres, la seguretat a la ciutat, que mal estem, que això sembla que sigui el bronx, hem de tenir present que som una de les ciutats més segures de Catalunya i de l'àrea metropolitana. I després una última cosa per acabar, que una altra cosa que potser ens hem de plantejar sobre els observatoris. Es valoren els serveis o es valora el coneixement dels serveis o de l'equip de govern, a vegades de l'oposició. Jo crec que també ens hem de plantejar una cosa com a ciutat, que és valorar l'accés als serveis. És a dir, fins a quin punt la gent que no coneix és perquè no hi pot accedir, perquè jo crec que en aquesta ciutat ens estem deixant molta gent pel camí, i jo crec que hem de valorar si realment la gent coneix els serveis, però és que és més, si hi pot accedir, és a dir, si li resulta fàcil o li resulta complicat arribar a fer servir els serveis municipals.
PSC?
Sí, bé, jo crec que és un observatori, una onada més del mateix, no? Más de lo mismo. Els indicadors són poc irrellevants un respecte als darrers, jo diria, dels darrers 6 o 7 informes.
Irrellevants,
que no hi ha canvis irrellevants, vull dir que hi ha una continuïtat que, bueno, si ens traiessin ara un informe de, jo diria, del maig del 2000, del 2011 o del 2016, vull dir, ai, del 2012, tindríem el mateix informe. Això és bo o és dolent? No ho sé, jo és una constatació que faig, i els problemes són els mateixos: mobilitat, seguretat, brutícies, civisme, són els mateixos. Les dècimes pugen o baixen. El que sí que està clar és que hi ha uns indicadors i que hi ha una poca valentia per part de l'equip de govern en posar en marxa allò que és el pla de mobilitat, no? El pla de mobilitat que es va aprovar en el passat mandat i que vam desenvolupar. Portem ja quasi un any i mig de mandat i tan sols s'ha fet la constitució de la taula de treball de mobilitat, i aquí no passa res. Ara, els ciutadans segueixen dient any rere any, onada rere onada, que el principal problema és la mobilitat. Això sí, com deia la Mireia, posem unes llumetes per travessar el semàfor dels quatre cantons i ja tenim una Smart City complerta i a més un plantejament de mobilitat. Tot plegat fa una mica riure. Llavors, sí que és cert que una de les incidències que feia el Ramon és sobre l'agregació de les dades, de quina és la importància de l'agregació de les dades per barris i de com es traspuen aquestes dades i de com es posen en el territori. No vull criticar, diguéssim, l'empresa que fa l'observatori, però vaja, en aquest moment a nosaltres l'observatori no ens ha aportat cap tipus de dada significativa ni nova.
Partit Popular, i si tanquem aquesta ronda inicial.
En aquesta última cosa que ha dit el Pere coincideixo totalment, que l'empresa ho fa, jo crec, de forma mecànica, no? I bueno, té uns paràmetres sobre els quals pregunta a la gent a la que truca per telèfon i ja està, i la gent pues, diu la seva opinió. Però jo crec que l'Observatori Sociològic no és un reflexe de la realitat, sinó de la percepció de la realitat que té la gent que contesta. I jo crec que aquí el matís és important, no? és la percepció de la realitat, no la realitat, no? Pot coincidir o pot no coincidir, i en alguns casos crec que coincideix i en alguns altres crec que no, perquè precisament amb el tema de la mobilitat em sembla que hi ha poca poca crítica per part del ciutadà a coses que s'haurien d'arreglar, ho deia el Pere ara mateix. És un dels temes que sí, que es queixa la gent, però no amb massa insistència, però sí que la gent es queixa, l'observatori sociològic és un reflexe, però els problemes de mobilitat són grans i per això tenim un pla de mobilitat que contempla una sèrie d'obres que són de molta envergadura, no? Bueno, per això, perquè són problemes que s'han d'arreglar, per això està concebut aquest pla de mobilitat i s'ha d'implementar perquè són problemes que s'han de resoldre, però la gent no té aquesta percepció de la problemàtica, no? Tenim una ciutat molt bona per viure. Jo també estic encantat, com deia la Mireia, jo també estic encantat de viure a Sant Cugat. Si no, marxaria, no? Vull dir, ja hauríem fet les maletes i hauríem buscat un altre lloc per viure, però no és el cas. El cas és que Sant Cugat es viu bé. Això no vol dir que no tingui problemes. I a Sant Cugat, des de fa molts anys, els governs, els diferents governs que hi ha hagut, han fet algunes coses molt bé i algunes coses bastant malament. En el còmput general, per lloc on està, que això no és mèrit de cap govern, per la seva composició sociològica, per la seva composició territorial i tal, doncs és un lloc bo per viure, però per la seva naturalesa. Els governs han ajudat en uns casos i han perjudicat a uns altres a aquesta sensació que té la gent. Amb el tema de la seguretat, sí que és veritat que hi ha un repunt en la percepció de la gent, però jo crec que tampoc correspon a la realitat, perquè el repunt en el tema dels robatoris és bastant superior a la sensació que té la gent a l'Observatori Sociològic, amb les dades, eh? Amb això no dic que Sant Cugat sigui una ciutat insegura, que vosaltres ho dieu, ho remarqueu molt, i jo no dic que Sant Cugat sigui, mai he dit que Sant Cugat sigui una ciutat insegura, he dit que hi ha un repunt, hi ha una pujada de robatoris i tal, bueno, això ens ha de fer saltar l'alarma i amb el tema de l'oposició, doncs estic d'acord amb el tema de que s'hauria de valorar també l'oposició, encara que jo crec que les valoracions que té la gent de l'oposició també és una percepció, i la percepció ve donada per la bombolla mediàtica que ja s'ha jugat.
Ah, sí, què vol dir la bombolla mediàtica? No m'ho pot explicar, no?
Sí, perquè jo crec que l'equip de govern té unes eines molt més, bueno, a anys llum de la resta de partits per fer-se, pues, publicitat, autopublicitat.
No? Ha deixat mai de sortir el PP a Cugat.cat?
No,
dic per aclarir-ho, no. Ja està.
No, dic per aclarir-ho, ja està.
No
són mitjans de comunicació.
Perfecte, no.
Menys aquest, ho dic, que té una equanimitat
impoluta. Li agraeixo el detall. No, dic per aclarir-ho també.
No sempre, també tinc queixes, però...
No, escolti, però no ha deixat mai de sortir el Partit Popular. Ciutadans.
Sí, només per el fil del que ha anat sortint, doncs fer alguna petita reflexió. Ho ha apuntat el Pere, que ha dit, segurament potser si el 2011 o 2012 haguessin fet una enquesta molt similar, els resultats serien els mateixos. I llavors el Joan ha dit, això és positiu o negatiu? Jo crec que bàsicament és negatiu. És negatiu perquè si la política té una vessant que és transformadora, transformar la societat, transformar-la i sobretot resoldre els problemes, doncs no. És a dir, en els darrers 4-5 anys tenim problemes molt enquistats i que encara no hem estat capaços de resoldre. A part que hi ha moltes coses que es fan bé, perfecte, però si en 4-5 anys hi ha problemes que la puntuació no puja i no hi ha una satisfacció, per exemple, el tema de la mobilitat, jo crec que en aquestes àrees en concret la feina s'ha fet de forma incorrecta. I després el que apuntava la Mireia, no sé si de veritat, no sé si era irònic o era real, per exemple, el semàfor de la Smart City.
Era irònic.
Ja m'ho imagino, però sí, perquè de vegades t'espantes de les problemàtiques que, no sé, que moltes vegades venen al ple els veïns de Magener, i clar, quan volem vendre determinada imatge, o està bé el semàfor, però ha de tenir la seva petita mesura, no? Només això.
CUP i després Convergència.
Sí, no, 3-4 punts molt ràpids. M'ha fet gràcia el que ha comentat l'obra que l'observatori reflecteix la percepció de la realitat. Podríem entrar en coses metafísiques perquè no sé, vull dir, la realitat no sé si existeix com a, sí, no, existeixen les percepcions de la realitat, no.
I nosaltres no som més posseïdors de la veritat que els veïns, evidentment,
per això, no, vull dir, que és un debat interessant, no dic en broma, però és un debat metafísic pràcticament i que potser requeriria un dia d'un parell de tres d'horetes,
una tertúlia completa.
Jo m'apunto, ja us ho dic ara.
Tindria coses a dir sobre el tema de la realitat.
Dues cosetes. El tema de la mobilitat, que surt de manera recurrent, no? Perquè en l'observatori, quan diuen les queixes, no? Hi ha un percentatge, no recordo quin era, però que deia que l'aparcament era un dels problemes que el preocupava. Sí. És el primer, no? Clar. No, però aquí hi ha diferents qüestions. La primera és que les poblacions que creixen, com ha fet la nostra, hi ha problemes inherents de mobilitat i de creixement urbà, que són difícilment resolubles. Però a part d'això, el tema passa per deixar de fumar el cotxe. Perquè, per exemple, jo que no agafo mai el cotxe, algun dia que haig d'anar a, per exemple, poblacions com Molins de Rei, no? Que a vegades és més fàcil creuar la Floresta per anar a Molins de Rei que anar amb el transport públic, però, doncs, clar, a les 7 de la tarda és exasperant i no de per què s'han covat. Si fos als Estats Units, algú pararia, sortiria una retallada i començaria a fotre trets, en el millor dels casos, a l'aire. Perquè és, de debò, vaig estar pràcticament una hora per aparcar per aquí al centre, no? Si no vols pagar, evidentment. En tot cas, penso que són problemes de difícil resolució amb la ciutat que tenim i que, per tant, més que anar a resoldre l'aparcament o la mobilitat, hem de començar a fer, bueno, la mobilitat, apostar per anar caminant als llocs que, a més, amb la població que tenim, que en 20 minuts la fem tota, és un plaer passejar, no? I finalment, el tema de que diu, estem contents de viure a Sant Cugat, això ho he dit abans, però volia fer el matís, no? Jo tampoc marxaria, clar, jo tampoc marxaré si no em veig obligat. Després d'uns anys d'agudització de la crisi, clar, 836 euros de lloguer mitjà mensual, 35 més per sobre la mitjana catalana, ostres, és un clar impediment. Jo la darrera setmana, dues persones molt properes a mi han dit que ja han desistit, una marxa a Rubí i l'altra a Barcelona, perquè no poden quedar-se a viure a Sant Cugat. Ells volen quedar-se a viure a Sant Cugat, perquè estan contents de viure a Sant Cugat. Per reiterar aquesta qüestió que deia que els nou marxats no surten a l'enquesta i que, evidentment, si sortissin tota la gent que, contra la seva voluntat, perquè, evidentment, hi ha gent que prefereix anar a altres llocs, si sortís reflectida tota la gent que, contra la seva voluntat, ha hagut de marxar a la ciutat per uns preus que van determinats, un nivell de vida que va lligat clarament a un model determinat de ciutat, doncs, o treballo cantaria, l'enquesta.
Convergència, després Esquerra, Iniciativa, PSC, tots tindran un altre torn de paraula.
Sí, jo el tema d'insistir en que l'enquesta reflecteix la percepció, sí, efectivament, l'enquesta és la percepció de la realitat, ho dius així, i com es percebeix i tal. Jo també diria una cosa que una mica va en relació al que s'estava comentant. Tenim uns certs reptes en la mobilitat que, no sé com dir-ho, faran baixar la nota dels observatoris amb onades posteriors. Què és el que vull dir? L'aparcament, hem de fomentar l'aparcament exactament en l'interior de la ciutat, hem d'afavorir aquest tipus de mobilitat. Bé, segurament la percepció en un primer instant de les transformacions que han de tenir les ciutats, i la nostra la tindrà evidentment, doncs en un primer moment la percepció de la mobilitat es percebrà com una cosa, ostres, què és el que està passant? El mateix que va passar quan el carrer Santiago Rossinyol, no?, i el carrer Santa Maria es van convertir de carrers amb trànsit normal a carrers peatonals. Hi haurà un primer moment en què aquesta nota, jo ja els hi d'alguna forma els hi faig el futur, disminuirà, i llavors doncs podrem vindre aquí, podrem criticar i tal, però en qualsevol cas la ciutat s'anirà transformant i a la llarga es viurà més bé amb una mobilitat més amable. Això és el que és cap a on anem destinats. En qualsevol cas, també, totes aquestes idees que han sortit aquí, per exemple, sobre la valoració dels grups d'oposició, fins ara el que s'ha anat fent és no totes les valoracions en tots els observatoris es repetien a cada onada. Vull dir això. Bé, entenc que aquesta és una demanda que podria ser assumida en posteriors observatoris. En qualsevol cas, totes les idees que vagin sortint en aquí o en la discussió que puguem tindre i tal, bueno, doncs les podem anar incorporant també en propers observatoris. En qualsevol cas, dir que aquest observatori no és una cosa absolutament estacionària, sinó que té una certa capacitat d'adaptació.
Esquerra Republicana.
Sí, continuant amb el tema de la mobilitat, que certament passa per anar més enllà de rebre la queixa de perquè la mobilitat va malament, perquè no podem aparcar i no podem aparcar al centre, per el que dèiem dels cotxes i més, ho he dit abans, però que teniu en compte que són models de família, que molta gent, hi ha famílies que tenen dos i tres cotxes, i abans és que tots un darrere l'altre deuen aparcar allà al centre, no? I clar, això ho dificulta, i per això també hem de buscar maneres. És una ciutat complicada, si tot el trànsit passa per allà als quatre cantons, que de cop i volta fan embut, i és normal, perquè és que la ciutat ve d'on ve, d'una ciutat petita, i per tant s'haurà de buscar maneres. Jo crec que també n'hem posat algunes damunt la taula, la possibilitat també en alguns determinats equipaments s'ha d'accedir a lo millor només amb cotxe, perquè el transport públic no hi accedeix prou bé, per tant doncs hem de millorar el transport públic en l'accés amb aquests equipaments, també el tema de la bicicleta que dèiem de connectivitat, però també facilitar aquells que hagin d'anar amb el seu vehicle propi, doncs zones com per exemple la zona vermella i tal, que com a mínim és limitat i que a més és gratuït, no? Jo respecte al tema de si un està encantat o no de viure a Sant Cugat i de que molts se n'han d'anar perquè no hi poden continuar vivint, jo crec que potser d'aquí uns anys baixarà la nota si no hi fem res, perquè ara em poso a mi com a exemple, no? Jo tinc 3 fills i probablement els meus fills no podran quedar-se a viure a Sant Cugat. A lo millor no es queden a viure a Sant Cugat perquè se'n van a viure fora per raons X, no? Que també pot ser un problema. Però no s'hi quedaran a viure. I no s'hi quedaran a viure perquè és impossible que es puguin mantenir un habitatge aquí a Sant Cugat. I per tant, en el moment en què em facin aquesta pregunta ja diré que no estic tan encantada, perquè no estaré encantada de viure en una ciutat on veig que la gent del meu entorn o la gent d'aquí se n'ha d'anar a viure fora perquè resulta que no pot pagar. Llavors, aquí ho lligo amb un altre tema que abans ho estàvem parlant amb el Ramon perquè no estava molt segura, però diria que tampoc no es parla de l'habitatge en l'observatori. Jo crec que és una pregunta que hauria de ser directa i de les primeres, perquè és el principal problema que tenim amb aquesta ciutat i, a més, un problema amb una repercussió social brutal, no? Llavors, és aquell etern dilema, podem fer alguna cosa. Segur que podem fer alguna cosa, però, en tot cas, plantegem-nos-la i posem-ho damunt la taula. Tenim l'alcaldessa allà a Quito aquesta setmana parlant d'aquests temes. Doncs, escolta, si ens ho creiem, doncs, a banda d'anar a Quito, parlem també a l'Observatori d'Habitatge. I, finalment, respecte al tema de la comunicació, i no entro en els mitjans de comunicació, sinó en aquell etern dilema, la gent confon ajuntament amb govern. I això passa molt perquè la comunicació directa i de dins de l'Ajuntament, a la manera de comunicar, no els mitjans, sinó el propi Ajuntament que ven l'obra com si fos del govern, i en aquest mandat més que mai hi ha contribució de la resta de forces polítiques perquè no tenen majoria absoluta, i noi, quan la gent parla de l'Ajuntament només parla del govern, i això també hem de fer molta pedagogia i explicar, i el govern ens ha d'ajudar i ha de ser en aquest sentit prou honest com per dir que moltes de les coses que s'estan fent en aquesta ciutat, moltíssimes, són gràcies a la col·laboració també amb altres forces polítiques.
Iniciativa.
Sí, jo només volia una cosa que ha dit el Sergio, que no estic del tot d'acord, no? Que deia que la política sempre és transformar, no sempre és per transformar, a vegades és per conservar, i a vegades hi ha forces polítiques que són conservadores, i jo crec que potser és... Bueno, és un altre tipus de transformació, però al final no és progrés, diguéssim. Llavors, també ens pot fer pensar, no?, el fet de que els observatoris siguin tan iguals a la corda ideològica de qui ens ha estat governant durant tot aquest temps. I després el que comentava ara la Mireia, i que també ha dit l'Ignasi, no?, la qüestió de l'habitatge. I també em poso d'exemple jo mateix, no? Jo mateix he estat buscant pis les últimes setmanes i també he estat a punt de tornar a marxar de Sant Cugat pel fet de no poder-me trobar un lloguer, no? Al final és una... O sigui, el fet de que no aparegui prou a l'observatori potser és símptoma també d'allò que deia al principi, de que no preguntem realment a qui hem de preguntar, no? Vull dir que potser preguntem només a aquella gent que té telèfon o aquella gent que tal, que al final no és els que tenen problemes de vida.
Telèfon fix, en aquest cas.
Telèfon fix, exacte.
Sí, dic perquè la gent...
Sí, jo fa 20 anys que no tinc telèfon fix.
PSC, que havia demanat un torn.
Sí, enganxo amb això, no? Potser haurien de preguntar als nou marxats què pensen de l'habitatge, no? És un problema. Quan una persona vol canviar d'habitatge o vol emancipar-se aquí a Sant Cugat, realment els preus que hi ha, o guanyes forces diners, o tens una militància i t'estàs de moltes coses per continuar vivint a Sant Cugat, i això passa. Tema de la mobilitat. El tema de la mobilitat, ho he dit abans, és una manca de valentia. Sobre la taula tenim des de fa anys un pla, i aquest ajuntament i aquest govern el que no vol és implementar aquelles coses que realment transformarien, com és la racionalització de les línies d'autobusos. Per exemple, els aparcaments dissuasoris en els equipaments, per no haver de penetrar la trama urbana en el centre. Jo visc en el centre i vaig a tot arreu caminant, però una persona que ve de fora hauria de poder deixar el vehicle en alguna zona fronterera de Sant Cugat, del nucli urbà, i poder anar caminant a tot arreu. I això no hi ha voluntat, i és una voluntat política. Ens hem aixecat les anelles interiors dos vegades per modificacions urbanístiques que ja ens han tret. I segueixo dient, la taula de mobilitat no s'ha reunit. Molt breument, el tema de la comunicació. És obvi que aquest equip de govern està utilitzant els recursos propis de l'Ajuntament per fer-se autobombo. També hem de posar, entre cometes, hem de dir que és normal que qui executa l'acció de govern doncs tingui més sortides i més comunicació. El que no pot ser és un ofec. Fins fa cosa d'un o dos mesos no havia sortit cap formació política a lo que era premsa de Sant Cugat en la presentació de propostes, com deia la Mireia, a la ciutat. Fins fa dos o tres que ho vàrem denunciar. Inclús s'han hagut de rectificar piulades de les pròpies perfils de les xarxes socials vinguts de premsa de l'Ajuntament, perquè eren d'escàndol. Eren d'escàndol. I en tot cas, bueno, jo crec que aquestes onades, o aquestes, la manera de percebre la ciutat, com diuen en l'observatori, continuarà fins que la ciutat segueixi creixent. És a dir, les onades s'aniran repetint fins que aquesta ciutat no assoleixi, doncs, el 110 aproximadament, que s'aturarà la ciutat de créixer aquí a Sant Cugat. Jo crec que s'aniran repetint, perquè aniran venint, allò que deia la Mireia, aniran venint gent nova, aniran seguint valorant la ciutat, perquè s'han deixat uns calés per venir a viure a Sant Cugat, i per tant aniran ofegant. I després que s'ho comencin a plantejar les empreses de Demoscòpia a utilitzar telèfons mòbils o altres tipus de recursos per fer les preguntes i anar al gra i treure respostes concretes, perquè hi ha moltes persones, i per parlar així, posar sobre la taula, per exemple, les persones immigrades generalment no tenen cap tipus de telèfon fixe. Per tant, és una part excloent. Els joves no tenen telèfon fixe. Per tant, s'hauria de veure aquesta Demoscòpia, donar-li una volta.
Pepe, no sé si volia fer alguna cosa.
Sí, volia dir dues cosetes. Amb el tema de la comunicació, que aclareixo que em preguntaves tu abans i s'ha dit després, que jo em referia a la comunicació, al gabinet de premsa de l'Ajuntament, que és potent, i tota la gent que ho composa, que són unes quantes persones que estan allà a l'equip treballant. I clar, un equip treballant de 5, 10, 15 persones, exactament no sé quantes són, però que tenen molts mitjans, a més, cada una d'elles té molts mitjans i accés a moltes més coses que els demés partits no tenim, no? I el que fan, doncs sí, és una part és comunicació de les tasques de l'equip de govern, que al final s'identifica com a ajuntament, bueno, però no es diu res, per exemple, de les tasques que fem nosaltres els partits de l'oposició, que moltes vegades, si ara miréssim totes les aportacions que hem fet durant el 2016, doncs són unes quantes i bastantes s'han aprovat. Vull dir, s'han aprovat amb el vot a favor de l'equip de govern, però proposat o no, però és veritat, però proposades per equips per partits de l'oposició. Bueno, i són coses que s'han implementat ja, o que estan en vies d'implementació, o esperant implementar, o que no sé si, no sabem si tenen la intenció d'implementar-les, però que s'han aprovat. Però bueno, el potent equip de comunicació, pues, fa que aquestes coses al final acabin sent mèrit de l'equip de govern i no del partit de l'oposició que ho ha proposat. I així, aquest és el problema, no? I amb el tema de la mobilitat, que és important, i avui hem fet bastant hincapié en el tema de la mobilitat. Hi ha problemes avui dia que ja es poden resoldre, però la gent no té consciència de que existeixen. Per exemple, hi ha punts de la ciutat que per anar d'un punt a l'altre has de fer una volta increïble per arribar des d'un punt, i és totalment ineficient des del punt de vista ecològic i des del punt de vista, doncs, ja d'estalvi de temps, perquè per arribar a dos punts que siguin, no sé, Valdoreig o el centre o, doncs, la part del golf fins a les gasolineres d'aquelles, bueno, tot això és bastant, i la gent que viu al costat esquerre de Sant Cugat, al costat de Collserola, per dir-ho d'alguna forma, a la meitat de Collserola de Sant Cugat, per anar a posar gasolina, que a Sant Cugat hi ha molts cotxes, tenen d'anar a l'altra part, i per anar d'un lloc a l'altre gasten molta gasolina, emeten molts, m'entens? O sigui, és un problema de mobilitat que no està resolt i que hi ha, com aquest, hi ha uns quants.
Que estàs proposant una nova benzinera? O
no estic proposant camins més intel·ligents.
El que no té sentit és haver de travessar Sant Cugat.
Fes Smart City.
Sí. Això que dèiem, que fer
un Smart City, sí, però que fer un Smart City no és només posar el semàfor aquest per a la gent que va mirar el mòbil allà. O sigui, no podem fer una ciutat molt intel·ligent per que al final és una cosa molt tonta.
Intel·ligent per ciutadans
atontats. És xafarderia, més que altra cosa.
Jo no sé si és xafarderia, però hi ha solucions intel·ligents per problemes del dia a dia que no s'estan aplicant i que es podrien aplicar.
Han quedat clars els posicionaments. En tot cas, parlem d'una altra qüestió. Em consta que han començat o estan començant
les negociacions dels partits de l'oposició amb el govern per les ordenances fiscals. De fet, hi ha un partit aquí present, Ciutadans, que hi va explicar en quin sentit aniran les seves propostes en matèria d'ordenances fiscals. Els voldria demanar si poden avançar quines línies mestres defensaran en les negociacions i en els plens de cara a les ordenances fiscals que ens afecten a les butxaques de la ciutadania de Sant Cugat. No sé si pot avançar alguna cosa.
Sí, l'equip de govern el que farà, evidentment, i com aquí s'ha remarcat moltes vegades i tal, que no té majoria absoluta, és buscar acords amb els diferents grups municipals de cara a fer unes ordenances que mereixin un recolzament doncs, bastant important, lo més majoritari possible. I aquesta és la posició de l'equip de govern, anar fent tot tipus de negociacions amb els diferents equips per veure, veiem, quin major suport poden tindre aquestes ordenances fiscals.
El rebut de l'IBIS serà de mitjana més o menys car?
No li puc dir en quina...
Més opinions? CUP, procés constituent? Perdoni?
Que ara li diem nosaltres, que ens ho van explicar.
Ah, val, perfecte. Ah, doncs, si ho saben, gràcies. Ah, molt bé, doncs, miri.
No, digui'm. En tot cas, Ignasi, bé. L'anunciat és de congelació una mica de les ordenances fiscals, així com els darrers anys hi havia hagut des d'optimitzacions tècniques, bueno, simplificacions i algunes coses, ara està pràcticament igual. Nosaltres, ràpidament, és que de la mateixa manera que l'equip de govern té el mateix plantejament des de fa molts anys, com és normal, nosaltres tenim el mateix. I per mi, la primera qüestió seria que l'any passat va haver un descens de l'IBI, i recaptàvem, i de nou tornar a posar l'èmfasi en que no és... O sigui, queda molt bé dir pugem l'IBI o baixem l'IBI, però és aquí li puges i aquí el baixes, no? Nosaltres mantindríem o pujarem una mica el tipus impositiu de l'IBI per tal de corregir la descens de recaptació i aleshores la gent que té menys recursos doncs s'hauria de fer amb línia d'ajuts i subvencions per tal de pal·liar-ho, mentre la gent de, ja, bueno, un 1% de Sant Cugat, el 20% de la riquesa, no? Doncs hi ha determinades persones a Sant Cugat que poden pagar més IBI, no li suposarà res per la seva economia del dia a dia, i en canvi anirà molt bé per la ciutat, perquè clar, al ser l'ingrés que el major ingrés que té l'Ajuntament, doncs no podem menysprear-lo. Després, el tema que fa uns quants anys que es comenta, i em sembla que en l'acord que vam fer amb Esquerra Republicana l'any passat es contemplava el tema del carnet de renda. Per nosaltres això és un tema cabdal, i ens sobta, si més no, que en un any no haguem tingut notícies almenys del tema del carnet de renda, perquè el carnet de renda permetria no només l'IBI, sinó totes les taxes, totes les qüestions, els preus públics, pagar-ho en funció del carnet de renda. I per nosaltres aquesta és la cosa cabdal, pujar el tipus d'impositat de l'IBI per compensar aquest descens i aleshores corregir-ho amb ajuts i subvencions i després lluitar pel carnet de renda. Les altres ordenances, cada any hi ha menys variacions perquè fa bastant temps que estan bastant tancadetes i cada cop hi ha menys marge. Per exemple, quan vaig veure la roda de premsa de Ciutadans que parlava de temes ambientals amb els vehicles, nosaltres fa uns anys ja ens vam plantejar i la veritat és que Sant Cugat, amb la qüestió ambiental, està bastant coberta en aquest sentit, no? I aleshores cada cop queda menys marge, cada cop s'ha de tenir més imaginació, però per la CUP es constituen les línies que n'hi ha aquestes.
Ciutadans?
Sí, nosaltres no imagino que per sort, bueno, circumstàncies doncs ho tenim una mica més treballat i l'IBI s'ha de posar exactament en el on toca i el marc és que Sant Cugat és una de les ciutats més cares no només de Catalunya sinó de tot Espanya en qüestió del que paguen diví als ciutadans, i aquesta és la realitat. Potser a Terrassa o a Manresa o a Sabadell doncs està bé que es congeli, que en principi l'anunci de l'equip de govern és aquest, però Sant Cugat nosaltres no estem gens conforme. A més, estem, si ho lleguem una mica amb el que estàvem parlant anteriorment, de que resulta molt car viure a Sant Cugat, doncs la nostra proposta creiem que podria ser acceptable és que hi baixi un 5%. Deia l'Ignasi, i jo crec que tenia certa raó, però l'ordenança és la que és, i a nivell normatiu la veritat és que no pots fer una discriminació per renda, el que és purament l'ordenança, amb la qual cosa tu has de fer l'ordenança i després posar en marxa una sèrie d'ajuts que en aquest cas sí que podríem anar en la línia del que diu l'Ignasi, però seria ja línia ajuts, no pas en el que és l'ordenança. Nosaltres ho tenim molt clar, tornar diners als ciutadans, un 5% que creiem que és acceptable i que s'ho pot permetre a l'Ajuntament, tema mediambiental, sobretot a l'impost de vehicles de tracció mecànica, a pujar al màxim del que permet la llei les bonificacions als vehicles elèctrics i a tots els híbrids, que és el 75%, i als vehicles poc contaminants, que diguem-ne que són els nous, algú s'ha comprat un cotxe, jo què sé, no vull dir marques, no? Però un cotxe... Sí, existeix, hi ha una bonificació del 25, nosaltres proposem que vagi al 35. I després baixar el que paguen els ciclomotors i les motos útils, les motos de fins a 125 centímetres cúbics.
Esquerra Republicana més?
Sí, dèiem que l'habitatge a Sant Cugat és un problema, però aquest problema no es resol amb una reducció de l'IBI de forma lineal, perquè Sant Cugat sobretot el que és una ciutat amb grans desigualtats. Per tant, hi ha gent que pot pagar molts diners i hi ha gent que se n'ha d'anar perquè no pot pagar l'habitatge. Per tant, nosaltres sempre estarem en contra de qualsevol reducció lineal d'un impost, perquè els impostos serveixen precisament per crear o per augmentar els serveis públics i donar-li més capacitat d'incidència, sobretot a aquells que més ho necessiten. Per tant, aquesta és una màxima que no compartirem. No? Llavors, el que sí que compartirem i nosaltres proposem, com ja vam fer l'any passat, és les subvencions, les bonificacions via subvencions de l'IBI, que ja es va contemplar en l'acord pressupostari de l'any passat. Ara s'efectuarà, perquè és veritat que s'ha anat una mica lent a l'hora de la redacció de totes les bases, perquè al fer-se per concurs doncs cal un procés una mica llarg i no l'hem acabat de resoldre, però abans que acabi el 2016 això estarà resolt, o com a mínim nosaltres exigirem que ho estigui, perquè si no, per nosaltres l'acord no estarà complert, i de cara a l'any que ve nosaltres ho tornarem a demanar. No? És veritat que tot el tema de taxes i en algunes moltes augmenta la recaptació, perquè augmenten també les transaccions. No oblidem que Sant Cugat ha estat una ciutat que ha patit poc els efectes de la bombolla immobiliària i ha continuat creixent en matèria de construcció, per tant sempre hi ha hagut transaccions, però ara estan pujant d'una forma molt exponencial. Ens tornem a trobar davant d'una situació que feia temps que no teníem, que era que es venen promocions sobre plànol, per tant això vol dir que hi ha transaccions i hi haurà més ingressos. Respecte al tema de la recaptació, també hi ha un element significatiu, és que amb la tarifació social i per tant a l'hora de subvencionar els preus públics, que hauríem d'anar més enllà, per nostre menys ens agradaria, també és veritat que disminueixen els ingressos en aquest sentit, però això és una conseqüència que hem d'assumir. I respecte al carnet de renda, dir que s'ha fet, s'ha anat fent, que costa buscar a la manera d'organitzar-ho, però nosaltres confiem, i de fet nosaltres exigim que ja aquest 2017 es posi en funcionament, perquè està el tema molt, molt embastat, els detalls tècnics s'estan intentant solventar i per tant espero que el 2017 sigui efectiu.
Iniciativa?
Bé, nosaltres tampoc ens ha donat molt temps encara a preparar les nostres propostes en aquesta línia. Sí que ens hem reunit amb la MES, sí que hem treballat en comissió informativa i d'una banda destaquem dues coses. Una, al gener del mes passat vam aprovar una moció al gener d'aquest any, clar. Del 2016, penso en cursos i no menys, on aprovàvem per unanimitat dues coses. Una, el tema de la tarifació social, i de l'altra el reglament de subvencions d'IBI. Que vam quedar en aquella moció, també aprovada per unanimitat, que seria una qüestió que treballaríem tots els grups conjuntament amb la visió tècnica que poguessin donar a l'Ajuntament, inclús amb experts, etc. I em sorprèn que Mireia digui que és una cosa que s'està treballant, perquè nosaltres no n'hem sabut res. Llavors seguim igual, no?, en aquest sentit. És a dir, que ens hem de comprometre tots a treballar una proposta de subvenció de l'IBI, ja et dic, fos a través del carnet de renda, fos com sigui, i no hem fet res, no? I seguim en el mateix estat. Nosaltres farem esmenes i farem al·legacions a les ordenances fiscals en la línia que hem fet sempre, també com deia l'Ignasi, d'una banda per superar les desigualtats que amb l'IBI es produeixen, i de l'altra doncs per intentar amb solucions creatives doncs acabar amb l'elitització de la ciutat, no? I que les ordenances fiscals serveixin precisament elitització per superar doncs aquestes desigualtats.
PSC?
Sí, enganxo una mica amb el que deia el Ramon. Nosaltres també la nostra línia serà continuista en aquest sentit. La proposta que nosaltres farem també serà en el sentit d'intentar afavorir tot allò que repercuteixi i afavoreixi la lluita contra la desigualtat, per tant tots aquells aspectes socials que es puguin fer i millorar aspectes de bonificacions o subvencions, com comentava la Mireia. Sí que és cert, nosaltres encara no ens hem vist amb el tinent d'alcalde, Damià Calvet, esperem fer-ho aquesta setmana. Tot i així també són les seves primeres ordenances fiscals. Recordem que fins aleshores el Carles Bruguerola havia portat durant dos mandats quasi consecutius, això d'una manera molt, molt, molt personalista i amb un tracte diferent. Per tant, veurem com respon el nou tinent d'alcalde d'Economia en aquest sentit.
Gravetat, sisplau.
Sí, bueno, és que encara no deixa temps, com aquell qui diu, no?
Sí, però escolti...
No,
però no s'enfadi, li estic demanant brevetat.
Igual, deixem-ho aquí.
Partit Popular.
Bé, nosaltres...
Però no s'enfadi, li demano brevetat i...
M'ha tallat dues vegades, vostè avui, la primera intervenció era aquesta d'aquí, em talla el fil, doncs ja està.
Em sap greu. Doncs miri, senyor Pere Soler, em sap molt greu, no he volgut fer d'aquesta manera, no volia que vostè s'ho prengués d'aquesta manera. Partit Popular, acabi, sisplau.
Entendrà vostè que és un tema complex, si vostè em talla el fil, doncs em talla el fil.
Si pot continuar, té 30 segons.
Ràpidament, sí, reducció, nosaltres demanem sempre, com cada any, i ja ho anem fent, reducció de l'IBI, del tipus general. En general per tothom, però especialment per les persones que tenen més dificultats per, no del tipus, sinó establir les bonificacions, aprofundir en les bonificacions de les persones que tenen dificultats per pagar, siguin famílies nombroses, siguin famílies monoparentals, famílies amb persones discapacitades a càrrec. Amb tota aquesta tipologia nosaltres demanem sempre una rebaixa via subvenció de l'IBI. També nosaltres el tema de plusvalies crec que s'ha d'arreglar, el tema de la plusvalia municipal, perquè estem cobrant a gent que ven per sota del preu de compra. Quan hi ha sentències que diuen que no s'ha de fer.
I ho hem de deixar aquí, em sap greu. Ens veiem la setmana que ve, tractarem aquest tema més profunditat. Que vagi bé, molt bon dia. Adéu.